Llapis de memòria, amb Òscar Moré.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Beneath a halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence.
Francesc Torralba, què tal?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Escolta, què hi fa aquest tema de Simon i Garfunkel, el teu llapis de memòria?
Doncs aquest tema és fantàstic, perquè recorda el valor del silenci en una societat on hi ha molt poc i costa molt trobar-ne.
On el trobes tu, el silenci?
A la muntanya, bàsicament, quan vaig a córrer cada matí, el trobo abans d'anar a dormir, però sobretot a la muntanya, aquestes fugues que faig a la muntanya, allà em retrobo amb el silenci, sí.
I el silenci que vas necessitar per fer les teves tesis doctorals, on el vas trobar? Perquè, clar, m'imagino que a la muntanya no les vas anar fent.
No, el silenci de les biblioteques. Sí, senyor, moltes hores de biblioteca. A mi m'agraden les biblioteques, gaudeixo molt les biblioteques, i el silenci encara el podem trobar a les biblioteques i a les esglésies. Són dos àmbits on encara es mantenen com petits ecosistemes de silenci, sí.
A l'Església, que tampoc ara no és que hi hagi molta fe.
No.
Pel món,
No,
tampoc hi ha silenci,
No, i el problema és que moltes estan tancades. Quan acaba l'ofici tancant, i llavors per poder entrar una estona i recollir-te no és fàcil. Però les biblioteques, afortunadament, tenim uns serveis amplis, molt obertes, algunes molt lluminoses, i jo he fet molta feina a les biblioteques, molta feina.
Escolta, Francesc, per què cada vegada és més difícil trobar silenci, practicar el silenci? Que ens fa por?
Ens incomoda, ens inquieta, ens posa davant de preguntes, ens posa davant de fantasmes. El silenci és molt inquietant, és molt més còmode i molt menys violent la paraula.
La incontinència verbal, a vegades,
Oh, i tant. Però el silenci ens incomoda molt. Fixa't que quan estem amb algú hem de parlar, encara que sigui una niciesa, i ens costa molt mantenir el silenci. A vegades parlem sense pensar, enviem tota mena de missatges, però el silenci és molt inquietant, i si l'aconsegueixes resistir, després t'hi trobes molt còmodament instal·lat. A mi, francament, moltes hores al dia estic en silenci, no només perquè estic escrivint i treballant, sinó quan vaig a córrer al matí o vaig a nedar. I és un laboratori que et serveix fer moltes coses, i pots ordenar el dia, pots recordar, pots anticipar el que vindrà, pots meditar determinats temes que són difícils. És un laboratori que permet múltiples activitats.
Doncs escolta, a vegades és molt complicat,
Sí.
Estar en silenci o...
I sobretot a les grans ciutats,
Exacte. Sí,
perquè hi ha el silenci físic, però hi ha el silenci interior. És a dir, a vegades tu estàs en silenci, perquè a l'entorn no hi ha cap soroll, però tens molt soroll al cap. Tota mena de veus, tota mena de conflictes. És a dir, una cosa és silenciar l'espai físic i una altra cosa és silenciar l'espai interior. Això ens resulta molt més difícil, perquè hi ha moltes veus, neguit, tota mena de cacofonia, Però això és el més difícil i el més necessari, aquesta higiene mental.
Bé, jo he parlat de la tesi doctoral que vas fer. Bueno, n'has fet dos, no?
N'he fet quatre. Sí, n'he fet quatre.
Mare meva.
N'he fet quatre, una en filosofia, una en teologia, una en pedagogia i una en història. Sí,
tu et vas llicenciar en filosofia, que vas rebre el Premi Extraordinari al millor expedient acadèmic.
Sí, em va agradar molt el que estava estudiant, em segueix agradant i m'hi vaig abocar.
Sí, sí. Després te'n vas anar a Copenhague a aprendre danès per traduir la teva fascinació,
Sí.
Que és Kierkegaard.
Sí, jo vaig descobrir per atzar un autor danès que va viure molt pocs anys.
Eres molt jove, no?, quan el vas
descobrir. Sí, no tenia prou feines 19 anys, però em va fascinar. En una biblioteca justament el vaig descobrir, perquè cap professor me n'havia parlat.
Que bé.
I llavors em vaig abocar i vaig rebre una beca per poder anar a Copenhague. Allà vaig estar-hi diverses ocasions, algunes bastant llargues, i vaig aprendre la llengua per poder-lo traduir, perquè per parlar-la és una altra cosa, però per poder-la traduir sí, el segueixo llegint amb la seva llengua original. Sí.
L'has traduït al català, el Kierkegaard, també sí. Van premiar la tesi doctoral sobre Kierkegaard, no?
Sí, és un autor que d'alguna manera t'afronta els grans temes, fa una filosofia que en diem propera, una filosofia concreta, una filosofia existencial, no cau en l'abstracció i a mi em va atraure molt. I m'hi vaig abocar i el segueixo llegint, segueixo sí. publicant sobre ell i segueixo tota la vida. És com un còmplice que tens permanentment allà a la tauleta de nit i que més que resoldre's preguntes te'n genera.
Doncs ja ens explicaràs més coses sobre Kierkegaard, perquè tot el que he llegit ho he trobat interessantíssim. I mira, jo l'única cosa que sabia del Kierkegaard és el gag aquell de Famino y Cansado.
Sí.
Saps quin vull dir, no? El que fan cua sempre a llocs i al final sí. diuen què va, què va. Jo leo a Kierkegaard. Sí,
sí. Sí, sí.
Bueno, també s'ha de riure, no, el món?
Home, tu diràs, s'ha de riure. Ell té un llibre sobre la ironia i sobre l'humor, perquè això és molt higiènic, eh? Quan un és capaç de riure-se'n fins i tot, que és el més difícil, dels propis defectes, va per bon camí. Eh?
Home, i tant. Va per això bon és bàsic. Camí. Ho tenim tot a punt. Tenim a la Núria Bernils, el Guillem Arnal, el Guillem Vega i jo mateix per connectar llapis de memòria del pensador Francesc Torralba, com sempre ens hi posem després de la publicitat. Fins ara.
Llapis de memòria. A SER Catalunya connectem el llapis de memòria amb Òscar Moré.
Què tal, com esteu? Avui connectem el llapis de memòria d'en Francesc Torralba, un home savi i un referent en el món de la filosofia i la teologia. Ja de ben jove va ser un estudiant brillant i ara també és el responsable de formar a futurs pensadors com a catedràtic de filosofia de la Universitat Ramon Llull. Ha escrit un munt de llibres de temàtiques tan diverses com el patiment, Déu o el sentit de l'existència. A més, és un apassionat de l'esport, ja ha quedat clar quan ens ha explicat que anava a buscar el silenci a la muntanya, i també de Kierkegaard, el seu pensador de referència.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say.
Amb aquest mític tema dels Beatles que diuen que Paul McCartney va somiar la cançó i després la va escriure. Això diuen, no ho sé.
Podria ser, vaja, no ho sé, però podria ser.
Connectem el llapis de memòria del Francesc Torralba. Com et porta aquesta cançó?
Infantesa.
Infantesa.
Infantesa. Clar, jo era molt petitet i sentia els Beatles per casa, bàsicament perquè el meu germà era molt aficionat. I a mi aquesta cançó, aquest tema, sempre em porta a la infantesa, als estius, al pati d'escola, al marrec amb calça curta i, i fascinat per aquest tema, no? I ara em suscita molta nostàlgia. Aquestes són cançons...
És bona la nostàlgia?
Amb un cert grau sí, però quan és molta podem acabar creient que qualsevol temps passat va ser millor.
Ah,
i no és veritat.
No és veritat, eh?
Jo crec que no és veritat. Allò de Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor. Jo crec que no. Que no és veritat. Ara, és veritat que si has tingut una infantesa bona i una infantesa agradable i confortable i no has tingut traumes ni patiments ni abusos com malauradament molts infants pateixen, sí, doncs la infantesa acaba sent un lloc mític, no? I aquesta música m'hi envia. I és veritat, era un àmbit meravellós, però jo no crec que qualsevol temps passat sigui millor. O sigui, aquest yesterday no sempre és millor. A vegades perdem objectivitat, perdem fidelitat als fets, però a mi m'aboca la infantesa.
I tu creus que pensem massa en l'ahir?
A vegades sí, sí. A vegades sí. A vegades, de fet, hi ha un excés, una desmesura de nostàlgia en molts àmbits. I això jo no crec que sigui bo, perquè llavors distorsionem, mitifiquem el passat, i tot en referència al passat és pitjor. I això ho diem a tot arreu. És que abans els nois estudiaven, és que abans la gent era amable. Aquest abans m'agradaria veure'l amb precisió. Abans la família estava unida. Escolti, la família han passat coses molt estranyes, abans i ara. I no crec que s'hagi de mitificar. Però aquesta cançó sempre és una mirada enrere, una mirada retrospectiva, i et veus a tu sobre una bicicleta de rodes, calça curta i amb un entrepà lligat al manillar, no? I fent excursions.
Quin barri, Francesc?
Jo anava a estiu a un poble que es deia Sant Julià, es diu Sant Julià de Vilatorta, molt a prop de Vic.
A Osona, sí.
Sí, a Osona, molt a prop de Vic. I allà, sobretot, és on em vincula aquesta música. I, la veritat, en tinc un record extraordinari d'aquells estius llargs, no com ara, que els estius s'han quedat curts i, a més de curts, has de mirar cada dia la pantalla perquè t'inunden amb missatges, no? Llavors eren estius llargs i descobrir camins i descobrir fons i descobrir paisatges i la bicicleta com el primer instrument de llibertat, perquè et permet tallar el cordó umbilical, agafar distància de casa, agafar distància dels pares, no? I per mi que tota aquesta música m'aboca aquesta situació.
Moltes caigudes amb la bicicleta? O què?
Moltes caigudes quan comences, però vaja, són rascades que són imprescindibles per aprendre.
Totalment, totalment. El teu germà, no?, escoltava aquesta...
Sí.
Penso, quin ambient hi havia a casa?
A casa hi havia un ambient...
De cultura?
Hi havia un ambient de cultura, no excessiva. Cap dels meus pares va anar a la universitat, però això sí, eren molt autodidactes. I un ambient, diguem-ne, recollit, molt clàssic. El pare va treballar, la mare fa de mestressa de casa, tres germans, un de gran que porta 5 anys, l'Albert, un servidor i una més petita, i un clima, jo diria, de bonomia, de treball, i llavors de caps de setmana i també d'estius llargs i d'estius de molt alliberament pel que fa als contextos, als espais, a les activitats. I a la música, sobretot aquesta, la vinculo a l'estiu.
I després n'hi ha una altra de música que també sonava a casa, perquè a part de mestressa de casa, la teva mare,
home,
cantava això.
Sí.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món.
Ara la veus, no?
Home,
cantant
i tant que la veig, i tant que la veig. I aquesta cançó sempre l'associo a la meva mare. La meva mare, quan tenia doncs 40 anys, 35, una dona vigorosa, molt caràcter, i aquesta cançó, vaja, la fascinava, i tot el Raimon d'aquella època. Esclar, és la cançó de la lluita contra el franquisme, sí, de favor de les llibertats, de seguir lluitant malgrat tot, amb un component molt existencial, que el mateix Raimon ho ha subratllat.
Ara t'anava a dir, és una cançó molt filosòfica,
sí,
no?
Molt filosòfica,
molt
perquè
profunda.
El vent al final què és, no? I què és el que ens empeny? I hem de seguir lluitant contra tota mena d'obstacles i inclemències. I a mi m'agrada molt, i la meva mare, fixa't l'edat que té més de 95 anys, està en una residència, té un procés neurodegeneratiu llarg, de fet no ens coneix a cap dels germans, i en canvi li comences a cantar aquesta melodia i te la segueix. I això a mi em té al·lucinat, no?
Com el poder de la música,
el
no?
El poder de la música, perquè té allà com un disc dur i li pots cantar cançons i te la canta tota. Ara després no és capaç de pronunciar una paraula, eh? Per tant, separat una part del cervell que no li permet parlar ni raonar, però en canvi li permet cantar. I jo m'emociono molt, clar, quan la veig cantant aquella cançó de que cantava quan era mainada i llavors tenia 40 anys.
O sigui, encara la canta, eh?
Encara la canta, encara la canta. I és el seu, vaja, era, i crec que ho segueix sent, que passa que ara no podem comunicar, el seu referent, el seu cantant preferit. Perquè ella ho va viure en la joventut, era aquell moment del final del franquisme, de la lluita per les llibertats, l'amnistia dels presos polítics, la voluntat d'un canvi de règim, i és clar, aquests i d'altres de la nova cançó van ser molt disruptius, i sobretot plantejar unes cançons amb molts eufemismes per no ser censurat, no? I això també llac, no? La muntanya es fa vella. Tots entenien que era Franco que s'estava envellint,
sí,
no?
Sí, sí.
O la gallineta dit prou. Eren aquest tipus d'eufemismes que permetien que tots ens entenguéssim sense dir l'expressió que hagués volgut dir censurar la cançó.
Que burros també els censors, eh?
Sí, esclar, però no apareixia la paraula prohibida. Sí. No apareixia la paraula prohibida. És una cançó que em recorda directament la boca de la meva mare als 40 anys. Sí.
I a quina edat et comença a interessar la filosofia, el
això pensament? Això és a batxillerat. Jo feia batxillerat científic, per tant, física, matemàtiques, biologia, però vaig tenir un professor excepcional de filosofia que em va despertar la vocació.
Aquesta és la cosa, no?
Sí. Hi ha professors que et poden canviar la vida, eh? Perquè jo anava per químic, em hagués posat en un laboratori, amb bata blanca i tubs d'assaig. Anava cap aquí, no? Llavors et trobes un professor que et fa pensar, que fa unes classes magistrals i que dius, això és el que a mi realment m'omple. I amb aquest professor hem seguit amb molt contacte, l'hem vist molts cops, li he regalat un munt de llibres i ell estava molt content de que un dels seus alumnes hagués volgut fer filosofia i dedicar-s'hi a fons.
I publiqués els llibres, no?
Sí, això li ha plegut molt sempre.
Que suposo que tu també et deu passar amb els teus alumnes,
sí,
no?, de la universitat.
Sí,
que has canviat moltes vides, no?
És el que esperem, és a dir, si els professors no som capaços de fer pensar de que parin en el seu itinerari personal i es plantegin què volen fer amb aquesta vida que tenim, que és molt curta, és molt breu,
molt,
però és la que tenim, doncs quan te n'adones que trobes un alumne que al cap de 10 anys et diu, jo gràcies a aquella trobada, a aquell llibre, doncs vaig fer un gir, vaig descobrir alguna cosa que fins aleshores m'era ignorada, això et realitza molt, eh? Això t'omple molt. Eh? Els professors hem de ser capaços d'ajudar els alumnes a fer el seu projecte de vida. I això, jo vaig tenir la gran sort d'haver tingut aquest professor que em va obrir aquesta finestra.
És que és tan important, no?, la filosofia i fer-se preguntes, no?
Jo crec que és molt rellevant, i no perquè sigui del gremi, clar, això si digués un físic, un matemàtic, un biòleg, diries, tindria més força, no? Però avui tot ens crida no pensar. La societat de la velocitat, de la hiperestimulació,
la dispersió que tenim,
tot ens porta a no pensar.
Costa molt concentrar-se.
Molt, molt. I ho veiem a l'aula, eh? Avui tenim la generació més dispersa que mai a l'aula, perquè, és clar, van saltant de pantalla en pantalla, de WhatsApp en WhatsApp, d'influencer en influencer, i jo crec que la filosofia és fer una parada i començar-te a fer preguntes. Ets realment lliure? Això que fa realment t'omple? Què significa tenir un amic de veritat? En què consisteix estimar algú? Què podem esperar després de la mort? Hi ha Déu o estem sols? Aquest tipus de preguntes. Quan una persona es para, apareixen. Ara si està permanentment en el tic-tac de la vida i, per tant, responent a estímuls o anant d'un lloc a l'altre, doncs queden com eclipsades. Jo crec que nosaltres hem de portar aquestes preguntes a l'aula i quan les portes, l'alumne s'interessa.
Està clar que tu em portes d'aquestes preguntes.
Sí,
a tu, els alumnes, te n'han fet alguna?
I tant.
Deixat descol·locat?
I tant. Els alumnes, quan els punxes una mica, també te'n fan alguna, eh? Perquè tu vas explicant allà, què sé jo, les proves de l'existència de Déu segons Sant Tomàs, però també les crítiques a l'existència de Déu de Nietzsche, i al final un alumne a pit descobert al mig d'una aula de 80 diu, escolti, professor, tot això que ha dit és fantàstic, però tot això està a Google. Jo li faré una pregunta molt personal. Vostè creu en Déu? En silenci a l'aula, la gent deixa d'escriure i diuen, ara comença la classe de veritat, quan has de mullar-te en primera persona. I això els alumnes ho tenen, i més els joves que jo tinc, de 18, 19, 20 anys, no? Estan desacomplexats, et fan preguntes que potser nosaltres érem més cautelosos o no ens atrevíem amb el senyor catedràtic. Avui hi ha una relació molt més horitzontal i a la tutoria s'obren molt, eh? T'expliquen situacions que viuen a casa, amb la parella, divorcis, tot un tipus de situacions que va molt més enllà de lo estrictament acadèmic.
No et preguntaré si creus en Déu, que jo crec que sí, no? Perquè és molt important tenir fe, no?
Sí, jo crec que en
per
Déu...
Per anar pel món, per curar-nos...
Jo crec que en Déu, ara és veritat que la meva imatge a Déu clar. Ha anat canviant molt. Una cosa és el Déu que tens al cap quan tens 5 anys i sents per primera vegada, que sé jo, la paraula del fill pròdig, i una altra cosa és quan en tens, com ara jo, 56, i te n'adones que de Déu sabem molt més el que no és que el que és un enigma que ens desconcerta, que no és algú amb el que puguem preveure què farà o què dirà, i que per tant estem més davant d'un misteri immens que no d'un objecte de butxaca o d'un amulet, no? I a vegades voldríem que fos això, que poguessin predir ara farà això, ara farà allò i ara actuarà d'aquesta manera. I Déu ens desconcerta molt.
O sigui, creiem en un misteri, no?
Creiem en un misteri. Jo crec que la millor forma de dir que és Déu, la més humil, la més prudent, la més cautelosa, és dir que és un misteri. I misteri és allò ocult, és allò amagat, és allò que no és explícit, que no és evident. I jo crec que aquest mot és el més escaient per dir quina és la naturalesa de Déu.
El teu últim llibre va una mica sobre això, no? Benaurances per agnòstics.
Sí.
És un diàleg epistolar entre un creient i un agnòstic, no?
Sí, senyor. I és un diàleg que faig jo mateix, és a dir, hi ha una duplicitat. En aquest cas meva, em poso la pell d'un agnòstic, la majoria dels meus amics ho són, i dic, a veure, un agnòstic, quan llegeix aquest text, quines preguntes es fa? I va cargolant el creient, o sigui, li va com clavant sagetes i posant-lo entre les cordes per dir, sota, jo això no ho veig, m'ho pots explicar? I llavors no es censuren cap dels dos, i això ho trobo molt estimulant intel·lectualment, que siguem capaços de parlar amb aquell que no comparteix les nostres conviccions socials, polítiques, econòmiques, morals, perquè això ens estimula intel·lectualment.
Avui hem connectat el llapis de memòria d'en Francesc Torralba i aquesta música que està començant a sonar, Francesc, posa dels cascos, et porta fins a Sant Julià de Vilatorta, no? Sí, aquesta música fa estiu, no?
Oh, i tant. Això em porta... Sí. Això em porta a Sant Julià de Vilatorta als 16 anys, clavat. Les primeres festes, els singles, els primers amors, els primers desamors... Sí... Era la dècada dels 80, és Mecano, i un grup que va trencar-ho tot. És a dir, l'impacte de Mecano... Els que són
rodones, de pop.
Els que són boomers, l'impacte de Mecano és brutal, és immens, l'impacte. A més, em va fer moltes que van marcar època, perquè hi ha aquesta, hi ha Barco a Venus, hi ha tantíssimes que Dalí, que ens segueixen, a mi, com a mínim, pell de gallina i acceleració del ritme cardíac.
Barco a Venus, que Mecano va dedicar a algú que estava enganxat a la droga, no?
Sí, senyor.
És una manera d'escapar de la realitat, no? Que a vegades és una mica dura, no?
És una forma d'evasió, i a més una forma d'evasió molt destructiva. N'hi ha d'altres, eh? Per alguns pot ser el treball, per altres pot ser el consum, doncs, d'alcohol, per altres pot ser els videojocs, per altres saltar al metavers, i... Quan la realitat és dura, quan és hostil, quan ens presenta obstacles, quan la teva vida fins i tot diries molt, molt dura cada dia, doncs pot haver-hi tendències evasives. I una, malauradament, per molts ha estat la droga, eh? Per altres pot haver estat el treball, fins i tot. Els workaholics, no?, que diuen. Per tant, sí, aquest és el drama, no? Voler escapar. Això vol dir que no estem a gust, eh? Quan un vol escapar de la seva vida, del seu matrimoni, del lloc de feina, aquests èxodes el divendres a la tarda, no? Marxar d'estampida de les ciutats, no sé on vull anar, però aquí no, no? La qüestió és marxar. Això evoca un malestar, un malestar col·lectiu. I al món laboral ho veiem molt, hi ha moltes persones que, si poguessin, hi serien. Jo, en aquest sentit, em sento un afortunat. Jo gaudeixo a l'aula, gaudeixo a la biblioteca, gaudeixo ensenyant. El que no m'agrada és examinar i corregir. Però no sento terror davant del dilluns o davant del dimarts, no? I tampoc sento el divendres com el dia de l'alliberament. Moure un repòs, un descansament, que el necessitem.
Sí, desconnectar.
Desconnectar,
no?
Però el dilluns m'agrada i el dimarts. I poder activar la ment d'aquests joves, fer-los pensar, provocar-los, explicar-los pensadors importants... Sóc un afortunat, de veritat ho gaudeixo, encara que certament no em faré multimilionari.
Francesc, a veure, Parlaves fa un moment dels influencers, no?
Sí.
I ja que hem parlat de Kierkegaard, que Kierkegaard defensa molt l'individualisme, no? Que tothom és diferent,
sí.
No? No hi ha ningú igual, no?
Exactament.
Clar, estem en un mal moment, no? Perquè
mal
tothom
moment.
Vol semblar-se a qui no és, no? Amb els influencers aquests.
I si Kierkegaard aixequés el cap, que va morir mal en 1855, va viure només 42 anys, de 1813 al 55, quedaria esturat d'aquest seguiment acrític, completament mimètic, d'aquestes figures, digue-li youtuber, digue-li influencer, que tenen 500.000 followers, no? I fan exactament el que fa ella, o ell, no? Es compra una determinada samarreta, es ven aquella samarreta.
Sí, 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 sí.
Es posa un determinades espardenyes, es venen. Va a una determinada festa, tothom hi vol anar, en aquell restaurant, no? I això en diem un mimetisme gregari immens. I Kierkegaard el que reivindica és la singularitat. L'audàcia de ser singular, l'audàcia de ser individu. Contra la uniformitat o la tendència a repetir i a imitar el que fan els altres. Que això és un viure clonat. És com ser un clon, no?
Allò que diuen de les comparacions són odioses és tal qual, no?
És tal qual, és tal qual, no? Però ho veiem, eh? Jo vaig a molts joves, ja ho veig, eh? Les seves tendències de vestir, les seves tendències de tatuatge, les seves tendències són molt imitatives de referents que, a més, no els qüestionen. És el que et dic, una gran credulitat digital, no? S'ho creuen tot. I després resulta que aquell influencer l'havia elaborat una intel·ligència artificial i no és de carn i ossos. I cada mes ingressa 10.000 dòlars, no? Però es creien que era una noia de carn i ossos, i era un disseny fet per intel·ligència artificial i per tecnòlegs, no?
Uh-huh. Els mòbils i les tecnologies han canviat la infància de les noves generacions?
Absolutament. No té res a veure la nostra infantesa.
Quan tenia 16 anys, aquesta cançó de Mecano et porta fins a Sant Julià de Vilatorta, una infància molt diferent a la dels joves d'ara.
Absolutament, perquè d'una banda... És a dir, veure, el nivell de, ja no dic tecnodependència, sinó de tecnoaddicció que molts nens i nenes tenen, és brutal. Mm-hmm. També és veritat que els obre a mons, que ben utilitzada nosaltres no teníem, no? Havíem de fer un treball sobre Mercè Rodoreda i a casa no hi havia cap llibre. Anàvem a la biblioteca i en trobàvem un que ja havien prestat. Ara els hi dius, fes un treball sobre el Mirall Trencat o sobre la plaça del Diamant. Hi ha 500.000 entrades. Per tant, ben utilitzat, certament, però no és el cas molt sovint. I llavors hi ha tota una sèrie de fenòmens que ens preocupen molt. Poso, per exemple, un que ens preocupa molt, no? El fenomen del cyberbullying, no? O sigui, com una nena de 14 anys,
sí.
Per les xarxes li van dient que és grossa, que és lletja, que té un nas que fa pena, no és estrany que aquesta nena pateixi una crisi d'autoestima fort i si això va més, es plantegi no viure més. I això té a veure amb aquest món. Quan aquella nena saltava a corda al carrer o jugava al cavall fort o jugava fet i amagar el seu poble... Tot això no hi era. També hi havia aquest tipus d'actituds, però no tenien aquest impacte global que s'hi afegien tots i anaven fent pressió sobre aquella criatura. No? Per tant, jo crec, francament, que vam tenir una infantesa molt bona, els que vam tenir la infantesa abans del mòbil.
Analògica, no?
Infantesa. Exactament, infantesa analògica, això m'agrada. Sí.
Sí, sí, clar, cada vegada estem més connectats amb tot el món, però una mica més sols, no?
Aquesta és la paradoxa, i a més la pandèmia de solitud s'ha escrit molt sobre això. Gent gran sola, joves sols, adolescents sols, i una soledat no buscada, perquè hi ha la soledat buscada, i jo de tant en tant la busco i molt la busquem.
A vegades és necessari,
que ens
no?
Va molt bé.
El silenci que deia.
Va molt bé, per endreçar el cap, per veure quines relacions he de continuar i quines no, per veure si he d'agafar una feina o no, per veure si n'he d'anar a viure en el món rural o mantenir-me a la ciutat. Però la soledat imposada és molt dura. I aquesta, la paradoxa, és que en un món on hi ha tantíssima forma comunicativa digital i tantíssims mitjans i instruments, hi ha una pandèmia de solitud impressionant. Joves que arriben a casa, no hi ha ningú, i comencen a buscar un còmplice o un oient per la xarxa perquè no hi ha ningú a casa, la síndrome de la casa solitària. No?
Mm-hmm.
I això, per mi, és un problema, eh? Perquè quan hi ha aquesta soledat no buscada hi ha molta vulnerabilitat i ets molt fàcilment enganyable o fàcilment instrumentalitzable. Passa gent gran, que hi ha molta solitud no buscada, però passa també infants i adolescents.
Tu quan vas a veure la teva mare, la residència, veus a molts avis sols?
Mira, la residència,
no,
sí, la residència no tant. On hi ha molts avis sols és en els pisos. i és a les cases, no? Barris sencers, que sé jo, hi ha molta gent gran i a més amb problemes de mobilitat i estan molt sols i sort en tenen d'un voluntari o d'una voluntària, perquè generalment són dones, per exemple, els amics de la gent gran, no? I el que omple aquella dona o aquell home tota la setmana són aquelles dues hores de conversa. Arregla la casa, se'n va a la perruqueria, prepara un berenar, i allò l'omple perquè tinc una interacció amb un ésser humà, no? A les residències, afortunadament, hi ha equips professionals, hi ha animadors, hi ha familiars que hi anem, hi ha professionals que estan ballant perquè, en el millor dels casos, hi hagin activitats, que activin neurològicament i físicament les persones que hi ha allà. El gran problema de la soledat són les cases, són els pisos, no? I en societats molt aglomerades, no? Que no sabem ni que aquí al costat hi ha una persona sola, fins i tot malalta, i també pot passar que s'hagi mort i ningú se n'hagi assabentat. Això està passant a Barcelona, a Milà, a París, a Nàpols, a Berlín...
Clar, aquests voluntaris ara que deies, no? Per exemple, els amics de la gent gran, no? Aporten molt a la gent gran, però és que la gent gran també aporta
també
molt
aporta,
en aquests voluntaris, no? Perquè
sí,
són savis.
Sí.
Han viscut més anys
són
que nosaltres.
Són savis perquè tenen l'experiència d'haver viscut. No perquè han escrit llibres o han estat a la Universitat de Harvard, no? Sinó perquè han viscut. I per tant tenen una autoritat moral, que és que parlen des de l'experiència. I avui això no ho considerem. Fixa't, quin nen espontàniament, amb un parc, quan veu un avi en un banc, s'acosta i diu, escolti, expliqui'm alguna cosa, no? Com he de viure, no? Més aviat els considerem andròmines, inútils, estèrils, són pesats, quin rotllo, quina xapa, però, de fet, la persona gran és la que pot donar orientacions de com viure. Per què ha passat per allò que tu has passat? Ha treballat, s'ha enamorat, segurament ha patit traïcions, infidelitats, i per tant, té un recorregut que l'avala per poder-te donar algun consell. Això era el senador antic, el que podia donar consells al que governava, perquè no és la primera vegada que m'ha passat i, per tant, et pot ser útil la meva experiència.
Cal parlar amb la gent gran.
Cal parlar.
I cal fer-los moltes preguntes.
Sí.
Va, anem a escoltar més cançons. Muelle de San Blas, sonant el llapis de memòria del filòsof i teòleg Francesc Torralba. Que aquesta, què me'n pots dir d'aquesta?
Home, a mi aquest grup em té fascinat, i aquest tema especialment. Primer que vaig anar al Palau Sant Jordi a escoltar-los, i primer que m'aboca és aquell vespre on vaig anar amb la meva dona, ho vam gaudir, perquè és molt diferent escoltar-la en un estudi, que la sentim molt bé, d'estar en aquell entorn,
en comunió,
o en comunió, es crea com un corrent místic, no?, d'unió amb els que canten, amb els que estem allà, la gent amb els encenedors, és a dir, és una experiència que ultrapassa l'escolta, no?
Quan primer fa això, quan fa d'això?
Ui, bastant, estic parlant d'abans de la pandèmia, de bastant abans de la pandèmia, eh? Ara ja saps que el temps va amb abans i després de la pandèmia.
És que m'estranya allò dels encenedors, perquè ara tothom va amb la llanterna del mòbil.
Sí, doncs fa molt llavors, si eren encenedors fa molt. Igual era la llanterna i se m'ha creuat el record, eh? Però segur que era el Sant Jordi i segur que era manar i segur que van posar aquest tema que sempre apareix. Clar, és una història d'amor trencada, fracassada, com la majoria de les històries que té manar en el seu repertori, no? Llavors, d'una banda, el primer record és aquest.
També ara penses en persones estimades, no?
Sí, 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 esclar. Porta persones estimades de la infantesa, persones estimades de la jovenesa, persones que ja no hi són, sí. La música té un efecte molt gros d'evocar els absents. Es veu que ens hem fent grans, tenim més absents, no? Doncs el meu pare, en pau descansi, el meu fill, en pau descansi. Hi ha una sèrie d'absents que aquestes músiques, especialment aquesta, te'ls evoca.
És el mateix la mort d'un pare que la d'un fill tan jove?
És molt diferent.
Com l'Oriol, de 25 anys?
És molt diferent, perquè el pare ja estem d'alguna manera preparats de que haurem d'enterrar els pares, és llei de vida, no? Un fill tan jove és molt difícil d'assumir-ho, és un procés llarg i difícil, perquè vulguis o no, la impressió que tens és d'una gran injustícia, no? Tota la vida per davant, ple de vida, ple d'energia, ple de projectes, i un tall així et fa pensar molt a fons, i per tant el procés de dol és més llarg, més complex, venen onades de tristesa, que també et passa amb un pare, eh? I amb una mare, suposo, la mare és viva, no? Però aquí hi ha una sensació de robatori, eh? De que t'han robat, t'han usurpat.
De ràbia, no?
Exacte, també hi ha ràbia, també hi ha ira en algun moment, no?
Normal.
I és lògic. No, no, i són fases, eh? Per les que s'ha de passar, no les has de censurar, has de deixar que s'expressin, les has d'alliberar, hi ha d'haver un temps pel crit, pel plor, per la blasfèmia, si convé, és a dir, tot això s'ha de passar, i si no es passa, pitjor, perquè llavors apareix després. Per tant, les fases del dol s'han de viure a fons cada una d'elles, i cada un té el seu temps, eh? No pots anar més ràpid perquè el vull enllestir, eh? Vull la societat de la velocitat, no. Doncs aquesta cançó m'evoca, sí, persones que hem estimat molt i que ja no hi són.
Li agradava manar al teu fill?
Sí, li agradava manar i li agradaven molts altres grups, però aquest li agradava, i a més quan ell i jo, que fèiem moltes excursions, tornàvem amb el cotxe.
Passió,
sí,
no?
Fèiem molts esports junts, la muntanya, la bicicleta, el running per muntanya, i per tant quan tornàvem, després d'haver fet una ruta llarga, i ens posàvem al cotxe, sempre posàvem doncs un CD, i aquest el recordo haver escoltat amb ell, i amb molt goig, ho disfrutàvem molt.
L'Oriol va tenir un accident, no?, mentre feia una excursió pels pics d'Europa, no?, diguéssim que va... Tu vas veure, no?, com...
Sí, sí, es va produir una caiguda, jo físicament no la vaig veure perquè estava ell una mica més avançat, i allà va caure, i va ser una mort immediata, una topada immensa, un barranc, i va caure, i va morir allà ipso facto. Això era el 14 d'agost d'aquest any 2023.
Sí, no fa ni un any.
No, ara aviat farà 9 mesos, i per tant estem vivint aquest procés, assumint-lo. Jo no crec que se superi mai, però l'hem d'anar assumint, l'hem d'anar acceptant, i sobretot hem d'intentar extreure alguns ensenyaments i alguns aprenentatges d'aquest procés.
I com tu fas perquè no et vingui el record del moment quan vas veure aparèixer l'helicòpter amb...
Allò ve i no ho has de resistir, ve i has de deixar que vingui, per tant, amb tot l'impacte emocional que té. Però és veritat que, el fet de tenir una vida molt ocupada, molt activa, un suport immens a nivell familiar i la meva dona i les filles, molts amics, però sobretot una vida activa i ocupada també fa que aquest impacte visual quedi més eclipsat, no? Ara, algunes músiques sí que te'l aboquen en el primer pla. La música té aquest poder infinit.
Però amb els bons records,
sí,
no?
Sí, llavors ven els bons records. Ve el somriure, ve la broma, ve aquella excursió que vam fer allà. Per tant, més aviat, amb el temps, van aflorant més els records bons, alegres, divertits, d'humor que havíem viscut junts que no pas el moment i el desenllaç final.
Has tornat a la muntanya, Francesc?
Aquella no, a la muntanya molt, però aquella no, perquè encara no hem tingut circumstàncies, però vaja, aquest estiu hi tornaré, i a més hi he d'anar també per tancar el cercle, per recordar-lo, per evocar-lo.
Això no vol dir que no sigui complicat tornar-hi,
sí,
no?
Sí, però bueno, vam tornar al poble ara ja aquesta Setmana Santa, i per tant aquest primer pas ja l'hem fet, però a la muntanya exactament on va tenir lloc l'accident no hi hem tornat, però vaja, jo hi tornaré, ell era un amant de la muntanya, jo ho segueixo sent, i he anat a molts llocs on ell i jo havíem anat junts, al Pirineu, al Montseny, a Montserrat, llocs que a ell li agradaven molt, i per tant sí, t'aboca el record, però ja és un record positiu, no?, de com gaudia, de les bromes que em feia, de tot allò que hem viscut junts.
La fe, suposo que t'ha ajudat, no?
La fe ajuda, tot i que Déu, com hem dit abans, és un misteri, és un enigma, però la confiança en un retrobament final, la confiança en una vida eterna, que no en tenim proves, no en tenim demostracions, no podem fer una fórmula matemàtica, però aquesta confiança en que sota una forma diferent hi ha vida, no?, hi ha retrobament, això, naturalment, és una esperança, no vol dir que neutralitzi el dolor de l'absència, l'absència hi és i se'l troba a faltar, però aquesta confiança en un retrobament final, que és el que creiem, doncs sí, dona força per seguir endavant i per pensar que no és el adéu definitiu.
Has hagut de fer de coach amb la família, amb la teva dona, amb les teves filles?
Bueno, mútuament, mútuament. I molts amics també, i n'hem parlat molt, i això ajuda, i l'escriptura també ajuda. A mi l'escriptura m'ha anat molt bé, cadascú té els seus mitjans.
Ho escriuràs?
Sí, he escrit molt, tot aquest procés de dol el tinc molt escrit, encara no acabat,
sí,
però el tinc molt escrit.
Si tu vas fer un llibre 4 anys abans de l'accident,
sí,
no? Paraules de consol.
Sí senyor, sí senyor. Més útil, el llibre, no et pensis que faig una esmena a la totalitat, l'he rellegit, com pots imaginar. N'he escrit 2 sobre la mort, planta cara a la mort, i després paraules de consol en la mort d'un ésser estimat. I rellegint-lo, verdaderament no canviaria res, que passa que ara tinc una experiència en primera persona i d'una mort que és molt traumàtica, no? I llavors això em permet afrontar-ho des d'una perspectiva molt diferent. I és el que estic fent. I això és terapèutic per mi, i sí, ho pot ser per altres que estan vivint circumstàncies semblants, doncs fantàstic, no? Perquè a mi m'ajuda, i si ajuda altres em sentiré sumament realitzat ja.
Està sonant aquest adagio del Vinoni, Francesc, que crec que també et porta a un altre esport que t'agrada molt.
Sí, a veure, l'adagio del Vinoni aboca moltes coses, però a veure, a mi m'agrada molt el córrer, m'agrada molt la bicicleta, i l'adagio del Vinyoni em dona molta pau, dona molta pau. I es clava l'ànima, l'adagio del Vinyoni és aquestes peces que es van perforant l'ànima per dins.
Sí.
M'agrada molt aquesta
que
peça.
També és una mica sanadora, no?, la música.
Oi tant, oi tant. Tu. No és perquè sí, que hi ha tot el gènere musical del Requiem, i la música té un efecte molt balsàmic, no? Pot atemperar emocions molt violents, ara pot suscitar la nostàlgia, però la música té una potència emocional, per mi, molt superior a la poesia, molt superior a l'arquitectura, a la pintura, per descomptat a la filosofia, no? És la que, al meu entendre, arriba en el més fons de l'ànima, la música, penetra en el més fons, no? I l'adagio del Vinyoni, per mi, és de les més brillants, de les composicions més brillants.
Home, arribar a Santiago de Compostela en bicicleta també és una mica arribar fins al fons de l'ànima, no?
Sí, sí. M'aboca...
Aquest adagio t'hi porta, no?
M'hi porta, m'hi porta, m'hi porta, m'hi porta. Perquè allà vam anar-hi amb un amic, que va ser una ruta llarga de 350 quilòmetres, quasi en 2 dies, a més, i en efecte m'aboca el camí de Santiago, l'arribada a Santiago, després d'un esforç físic tan extenuant, senzillament sents una plenitud molt gran. És quan arribes a dalt d'una muntanya sol, després d'haver pujat a ritme d'uns 3 hores, et sents, vaja, et sents tan bé, no?, tan ple. Si a més és un dia clar, hi ha els núvols a baix, dius, escolta, això ja és el cel, no? d'aquí al cel, no hi ha. I l'adagio al Vinyoner té això, que em recorda aquesta proesa que vam fer amb un amic a l'estiu.
Que senzill seria viure, no?, en plenitud, no? I com ens compliquem la vida, no?
Sí, ens la compliquem, ens la compliquen de vegades.
També.
A vegades tenim desitjos completament excessius, no acceptem la nostra condició, envegem el que tenen els altres, mirem de reull, ens comparem. La veritat és que si controléssim més el desig seríem molt més feliços, no? Però molt sovint ens desbordem, no? I a més ens diuen que ho podem tenir i llavors ens deixem la pell per tenir-ho. I jo crec que la persona feliç és la que és capaç de viure més austerament i amb menys coses, I dependre de menys coses, no? Jo amb la bicicleta sóc immensament feliç i la bicicleta és un instrument, vaja, bastant humil,
I em sap greu, ara que estàvem parlant d'austeritat, que hagi de donar pas a publicitat. Però és el que, són els que paguen. Després de la publi, seguim amb les cançons que hem trobat al Llapis de Memòria d'en Francesc Torralba. Fins ara.
Llapis de Memòria, amb Òscar Morer.
Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café.
Seguim connectats al Llapis de Memòria del filòsof i teòleg Francesc Torralba, un Arizona, la veu d'Anna Belén interpretant aquest tema de que Billy Joel va compondre l'any 73. I què hi fa l'home del piano, el teu llapis?
L'home del piano és una història de fracàs, certament, d'un home que renuncia i després de renunciar a allò que més desitja, doncs es troba, ja ho veus, tocant en un bar de mala mort, no?, i al costat seu, doncs, borratxos que se n'enriuen, no? I a mi és una peça que, vaja, m'encanta, i sobretot la veu d'Anna Belén.
És que mira. Déu-n'hi-do, Quina sí. Bona interpretació.
Una meravella.
És l'arribada a la maduresa, no? Per tu, aquesta cançó.
I la maduresa és una etapa en què, d'una banda, prens consciència dels teus límits, assumeixes compromisos i també t'adones d'alguns projectes no reeixits. Per tant, també tens la sensació de que han quedat coses al tinter, que segurament no ho podràs fer tot i de que has fet ja probablement més de la meitat de la teva vida, no? Llavors hi ha com una parada. La maduresa és una etapa que molts volen anar posposant indefinidament. Ho vivim a la societat de l'adolescència, no? Però té les seves virtuts, també, no? Vol dir que les veus a venir abans, et coneixes molt millor, saps valorar molt millor les relacions humanes i, sobretot, com diries, no? Has donat ja alguns fruits. La maduresa és el moment de donar fruits. L'arbre petit encara no en dona, però la maduresa és el moment de donar fruits. Però també et vas adonant de que el temps ha passat. Jo no puc tornar ni als 20 ni als 30, no? I segurament he viscut bastant més ja de la meitat de la meva vida. I la maduresa, el moment del compromís, i també de donar gràcies a aquests fruits que es puguin anar generant.
I per què ens fa por fer anys?
Ens fa por fer anys perquè vivim una societat on l'envelliment o la vellesa és gairebé qualificat de malaltia, no? O sigui, idolatrem la joventut, idolatrem els cossos joves, els cossos forts, els cossos, en certa manera, això, no?, ben musculats, i la bellesa l'associem a decrepitud. I, per tant, intentem lluitar contra el temps amb una lluita que sempre està condemnada al fracàs. I tot aquest munt d'indústria anti-aging està condemnat al fracàs, no? Dona una mica més de vida, però al final surt l'arruga, cau el cabell, ja no pots córrer com abans, ja no pots anar a aquell ritme d'abans, jo ho experimento a la muntanya.
Ja no pots estar tan musculat com abans.
Exactament.
O sigui que també...
Et fa mal l'esquena, el cos comença a enviar-te avisos, no? Dius, tot això ja no ho pots fer com abans, Has de descansar més, no? Això no ho pots fer dos dies seguits, t'has d'agafar una pausa, no? Et va enviant senyals, però tu, de vegades, com diríem, no? Vas per lliure i tires pel dret, i llavors et lesiones. Clar. I llavors et malalteixes.
Però el cervell el tenim molt més desenvolupat, sí, que quan teníem 20 anys.
Tant.
És a dir, tenim les experiències, no? Que potser també s'ha d'anar al gimnàs per cultivar el, sí, el cervell, no? No només el cos, no?
Home, i tant. Però la maduresa té això, que les veus avenidants, que valores molt més cada instant, perquè te n'adones que el futur és incert, que el passat ja no el pots tocar, i jo almenys em torno molt més selectiu amb qui vaig a conversar, a on vaig a dinar, quina excursió faig, quina pel·lícula, quina sèrie en una plataforma, quin llibre llegir, perquè valores molt més el temps. En canvi, el jove diu, tinc tot el temps per davant, que no ho sap, malauradament, ja, ja, no ho sap, ja, ja, però ho creu.
Sí, sí. Quan ets jove, ens pensem que estem en un assaig general.
Exactament, exactament.
I després ens fotem una patacada.
Immensa, sí.
Francesc, que ve amb el teu llapis de memòria, que per cert ha sigut un plaer conversar amb tu, amb aquest Ave Maria de Schubert, que on et porta?
A veure, d'una banda em porta la dimensió més espiritual. És l'Ave Maria de Schubert, i quan sents aquest Ave Maria en una església romànica, silenciosa, t'eleva, la música t'eleva, de Sant Agustí, que t'eleva cap a lo transcendent, et transporta, si tu vols, no, no saps a on, però molt lluny d'aquí, encara que el cos segueix estant allà, no? I a mi m'eleva a l'àmbit més misteriós, més enigmàtic, no? Gairebé et diria que no toques de peus a terra quan sents l'Ave Maria de Schubert.
Això és la música.
Sí.
Ens quedem amb aquesta reflexió perquè no tenim temps per més. Francesc Torralba, ha sigut un plaer immens.
Gràcies a tu, he gaudit molt, recordant aquestes músiques, gràcies, aquests temes.
Llapis de memòria, amb Òscar Morer.